Saludem a aquesta hora l'investigador del Centre en Biologia Computacional i Serveis Complexos de la UPC, l'Enric Álvarez. Enric, molt bon dia.
Hola, molt, molt bon dia.
I moltes gràcies per ser novament al programa. Mira, acaben de sortir les dades del dia d'avui. Les anem repassant. Puja tot. Vaja, puja tot i amb la tendència d'aquests últims dies, menys els pacients ingressats a l'UCI que es queden com estaven. Comencem per les bones notícies, que són les vacunes, en aquest cas, que són significatives, les que es van subministrar en el dia d'ahir. També tenint en compte que del divendres és festa i que estem enmig d'un cap de setmana, que crec, i és de preveure, ho explica el doctor Simón, que les vacunacions cauran perquè s'aniran distribuint al llarg d'aquests dies previs, si no vaig errat. Ahir vacunats en primera dosi 55.000 pràcticament persones en primera dosi. Això fa que hi hagi 860.000 persones vacunades. I en segona dosi pràcticament 7.000 persones, el que fa que 424.000 persones ja hagin rebut la segona dosi, d'aquest procés. Pacients ingressats actualment pugen significativament, 24 persones més. Això fa que arribem als 1.498. Fa uns dies estàvem per sota d'aquests 1.400. I pacients ingressats a l'UCI, 411, es manté igual, com dèiem. Casos confirmats, 1.871. I pràcticament arribem a les 600.000 persones infectades per la malaltia, que us diem que amb la xifra, vaja, demà segurament assolirem aquestes 600.000 persones. El risc de rebrot se situa al 267, puja 10 punts. Les defuncions, 22, se'n van notificar ahir, no és que siguin d'ahir, sinó d'ahir i dels últims dies, 22 persones, i fa que hi hagi 21.299 persones les que hagin perdut la vida al llarg de tota aquesta pandèmia. La R puja 0,02 i manté aquesta tendència a l'alça, 1,19 estem ara, i la incidència acumulada també puja a conseqüència de tot això que estem explicant, 225, puja 4 punts, i la taxa de positivitat en aquest cas es queda al 5,67 que ja teníem. Com dèiem, Enric, les dades que es confirmen que fa dies que van a l'alça, quins són d'aquests indicadors que hem anat explicant, Enric, del dia avui, quins són els que més et preocupen?
En aquests moments el que ha preocupat més és que aquests dies s'ha consolidat la pujada, no, del 10-15% setmanal. És a dir, les dades consolidades han mostrat que realment anàvem cap amunt. La gent que va al metge encara no dona idea clara, és a dir, sembla que algun dia sembla que pujarem molt i l'altre dia sembla que no pujarem tant. Per tant, el més preocupant és aquesta simplement pujada, és a dir, que anem de pujada i que anem a una situació on és possible que hi hagi un risc de més trobades, més contactes i més contagis. Això és el que preocupa més. Per altra banda, és lògic que les hospitalitzacions comencin a pujar. És a dir, fa ja uns dies que pugen els casos, per tant, les hospitalitzacions en principi pujaran. S'està veient que la nova variant anglesa probablement produeix més casos hospitalaris per cada cas, i això fa que a curt termini doncs, la situació dels hospitals pot empitjorar una mica.
Un dubte que teníem a la redacció, precisament sobre aquesta qüestió que ara apuntaves, de la variant britànica, és si aquesta variant britànica produeix casuístiques més greus o el que fa és que hi hagi més gent contagiada i, per tant, de retruc, que hi hagi més gent greu.
D'aquesta variant ja sabíem fa temps que es genera més casos, si li dones l'oportunitat, eh? És a dir, si estàs en un entorn de risc, si estàs a la platja a 2 metres o 2 metres i mig, no hi ha cap problema. Però si estàs a poca distància, no, en una aglomeració o en un interior durant molt de temps, cridant, doncs evidentment et genera més greus, més problemes que l'anterior. Això estava clar. El que s'ha vist ara en les darreres investigacions, ja amb estudis molt fiables, és que, a més, per cada cas que et genera, també te'l genera amb més probabilitat greu. Sí, és veritat que un cop te l'ha generat greu, sembla que després l'evolució és més o menys la mateixa, però et genera més casos greus per cada cas contagiat. Per tant, en aquests moments té aquest doble problema i, a més, ho estem veient a Catalunya. És a dir, els casos que entren als hospitals per cada cas trobat ha augmentat força el mes de març.
En tot cas, aquestes xifres i aquest avenç de la pandèmia, ara com ara, a Catalunya, és directament imputable aquesta variant?
O sigui, sempre és molt difícil distingir els dos factors, perquè tens, per una banda, la nova variant que et contagia més i et genera més brots més grans quan t'arriba a casa o a una determinada bombolla, però després ha de saltar de bombolla, no? I en aquest sentit, evidentment, s'estan fent ja més interaccions, tots els indicadors de mobilitat, de llocs de visites, de llocs, del nombre de llocs que visites estan en augment, evidentment, perquè s'han relaxat les mesures, i per tant és aquesta combinació dels dos factors. Posar-li pesos a cadascun sempre és molt difícil.
Clar, i en aquest sentit, trobeu que la Setmana Santa suposarà un rebrot important, que és que augmentaran els casos, això crec que podem donar-ho per descomptat pel que explicaves tu, en Enric, però serà un rebrot important el que tindrem en els propers dies?
Doncs no ho sabem, perquè és que realment en aquests moments s'ha posat tota la responsabilitat en mans de la ciutadania. És a dir, i a més tenim experiència passada. És a dir, si el comportament, el tipus d'interacció, el nombre de trobades és semblant al que es va fer la Puríssima, és semblant al que es va fer durant Nadal 24-25, doncs és possible que s'acceleri. En canvi, durant Reis, per exemple, tenim dades molt fidedignes que durant Reis va haver-hi una reducció molt forta. En el fons, encara que podies trobar, la gent no es va trobar. És a dir, no va fer tantes trobades, tantes festes com es podia haver fet, no? Per tant, allò va aconseguir que, de fet, la onada s'aturés una miqueta abans. Per tant, què farem? Tindrem un comportament més tipus Puríssima o més un tipus comportament tipus Reis? No ho sabem, és a dir, dependrà del que fem.
És veritat que estem fent aquesta ciència-ficció, però també és veritat que el conseller ens deia que aquesta Setmana Santa hi ha hagut menys desplaçaments dels que es podien imaginar en aquesta situació pandèmica, i que la xifra de persones que viatjaven, si més no, després de saber què fa cadascú quan arriba al seu lloc de destinació, però en tot cas viatjant, sí que és veritat que deia que no s'havien trobat grans quantitats de gent que infringís la norma de complir el viatge amb la teva bombolla de... vaja, amb la teva bombolla. Sigui com sigui, sí que és veritat que Alemanya o Itàlia han optat per aplicar restriccions dures durant aquesta Setmana Santa. Tu creus que s'ha donat massa llibertat de moviments, Enric?
És que és com sempre, és a dir, si només fos epidemiologia, és a dir, si no hi hagués tota la part econòmica, i sobretot tota la part també social, de cansament, sobretot salut, insisteix molt, no?, en les consultes de salut mental, que hi ha hagut una pujada important, evidentment el millor hagués estat, sabem les mesures que controlen la nova variant, ens quedem fins que ens vacunem, no?
Sí.
Però això és complicat, és a dir, no només hi ha epidemiologia, llavors s'ha decidit que la responsabilitat aleshores es passa a la ciutadania. És a dir, en lloc de prohibir, és a dir, no et pots moure, doncs et deixem moure i ara, però vigila, perquè si ho fas bé no hi haurà cap problema, però si hi ha moltes trobades i quan vas a la segona residència o vas a un hostal o et trobes amb amics, amb familiars, en interiors, durant hores... i et relaxes, que és el gran motor de aquesta epidèmia, és aquest relaxament amb la gent que coneixes quan fas el salt de bombolla, doncs pujaran. És a dir, estem tots a l'espera de quines seran les dades d'aquest tipus d'interacció que tenen alguns operadors. És a dir, no només del nombre de viatges, sinó de quants llocs visites. Sempre és veritat que pots visitar molta gent i fer-ho sempre de forma molt segura, però normalment això no ha passat. És a dir, sempre que hi ha moltes interaccions, doncs sempre hi ha una subpoblació que ho fa amb entorns de risc.
El conseller explicava fa una estona que havien començat aquesta quarta onada, però que era una quarta onada que es caracteritzava per tenir un augment més lleu que les que havien viscut fins ara. Això és cert? És a dir, pot ser que haguem començat així, però que la cosa s'acceleri els propers dies?
Exacte, és a dir, de moment estem pujant, és a dir, d'una forma no molt ràpida, és a dir, ja és d'una forma consistent i bastant lleugera, però no és molt, molt ràpida, no es pot descartar que acabi pujant, però tampoc es pot descartar que es quedi en aquests nivells, és a dir, en una pujada més lenta que les anteriors. El que sí que és molt important és entendre que hi ha una fracció de la població que ja tens protegida. És a dir, en principi, el mateix nombre de casos produirà un menor nombre de morts, però no d'hospitalitzacions, perquè la gent que típicament utilitza els hospitals i les UCIs encara no està vacunada. És a dir, és la franja entre 60 i 80 anys la que realment necessita dels hospitals i necessita de les UCIs, i aquesta no està vacunada. Per tant, si hi ha una pujada forta, afectarà molt greument als hospitals.
I aquestes xifres, aquesta franja d'edat, que dels 60 als 80, teniu localitzat en quins contextos es produeixen aquests contagis? És a dir, més en l'àmbit familiar, entenc, que no passa de feina, sí, no?, per l'edat.
Sí, és a dir, primer hi ha un esquema general, no?, global, mundial, de hi ha les mesures que prohibeixen els entorns de risc, que això et fa que l'epidèmia no dobli els casos cada 5 dies, com no sé si ens recordem, a la primera onada, quan no sabíem res de res, doncs teníem actituds i activitats que et feien que en 5 dies el nombre de casos es dupliqués, no? Un cop has prohibit això, i aleshores només aquestes circumstàncies de risc en principi estan prohibides, el motor són, aquí a Catalunya, amb els estudis de contactes que han mostrat Salut, són les trobades amb gent que coneixes, però que no són de la teva ampolla. És a dir, és aquella trucada de telèfon de per què no quedem a sopar, per què no quedem per fer alguna cosa. I és aquest tipus d'activitat la que principalment genera aquestes pujades. I això passa, sobretot, evidentment, quan passa a la gent i que té efectes greus, a la població entre 50 i 70 anys. Tot i que ara, darrerament, la majoria de contagis s'estan produint en ambients més joves, entre 15 sí? i 30 anys són en aquests moments on s'està produint el major nombre de contagis.
A què ho atribuïu, Enric?
És a dir, més... és, jo, nosaltres creiem que hi ha aquesta combinació, no? És a dir, hi ha un cansament, hi ha més activitat social, s'han obert activitats, i per tant, doncs, la gent, lògicament, ho aprofita, i per tant, és habitual que alguns sectors, a vegades han estat més la gent de 40, 50, 60 anys, els que han actuat com a dinamitzadors, ara són els joves, això pot canviar i tot depèn de la situació concreta, del cansament i del que estigui permès, evidentment.
La incidència, en parlàvem fa una estona també amb l'Anna, i preocupa la situació de Lleida, en alguns dels territoris, sí. Em sembla, no?, de Catalunya sí. Més afectats. Teniu identificat què hi ha passat? O què hi passa, vaja?
Ara, les dades concretes dels estudis de contactes no les tenim, això és privat, això només ho té Salut Pública, només ells saben realment què està passant, però el que sí que sabem de tota la literatura és que amb les mateixes mesures, jocs diferents es comporten diferents, i el factor principal a tota la bibliografia és el factor socioeconòmic. Hi ha factors d'estacionalitat, potser menors, hi ha altres factors d'immunitat, i també de geografia urbana, és a dir, a què et dediques en aquella zona, però el factor socioeconòmic sol ser molt important. No podem estar segurs de que sigui això, però així, sense saber exactament les dades, el més probable que t'indicaria la literatura és que són factors sempre socioeconòmics. És a dir, aquesta malaltia entén molt de si ets en un entorn on has de fer moltes trobades, hi ha moltes aglomeracions, és a dir, entén molt de si estàs en un entorn empobrit, on és molt difícil fer quarantenes, o en un entorn més ric. Per tant, sense saber-ho, en principi són sempre les primeres hipòtesis que apareixen.
És a dir, que el coronavirus, com ja s'havia dit, sí que entén de classes socials, no?, en aquest cas.
Molt, molt. És a dir, quan un principi, quan no hi havia aquesta prohibició dels entorns festius, diguem-ne, és a dir, en un entorn festiu es pot contagiar tant un ric com un pobre, per dir-ho així, estic simplificant-ho molt, no? Doncs sí que podria ser que algú digués, doncs mira, aquesta malaltia afectarà a tothom, però un cop saps aquests entorns de risc, aleshores ja no. És a dir, no és el mateix tenir la possibilitat de fer quarantena que no tenir-ho. No és el mateix haver-te de trobar moltíssima gent en la teva feina que estar tranquil·lament treballant a casa. I no és el mateix tenir un pis gran que es pot ventilar molt bé que un pis petit que comparteixes amb moltes persones. És evident.
Digues, Anna.
No, que amb això del factor socioeconòmic que dic de Lleida no acabo d'entendre què vols dir, perquè evidentment si algun factor socioeconòmic tenim a Lleida és que tenim molt espai. Per tant, l'empobriment de Lleida, que en certa manera insinues, no acabo d'entendre, primera, perquè no és veritat.
No, perdona, m'he expressat malament. No volia dir que Lleida sigui més pobre en absolut. Dic que sempre que és molt habitual que les zones que milloren menys o puguin tenir brots són en és habitual, no estem segurs en aquest cas que sigui així, perquè no tenim els estudis de contacte, puguin ser per situacions concretes en entorns concrets amb socioeconomia desfavorable. I pot passar a Lleida, i pot passar a Barcelona, i pot passar a Tarragona.
Sí, però és que no.
Que quedi clar.
Ja, però en aquest cas, perdona, però així sí. Com l'estiu passat, evidentment, el tema dels temporers va ser un tema important, i sí que es podria atribuir als temes socioeconòmics per la mobilitat, doncs, de trasllat, d'habitacles amb més gent, doncs, de la normal amb un pis de 70 metres, en aquesta cinquena onada que ens diuen els experts de l'Arnau de Vilanova, l'entorn socioeconòmic no hi pinta absolutament res, t'ho dic de veritat.
Ah, no, és dir, nosaltres no sabem els estudis de contacte, és a dir, no coneixem si és si s'estan produint més contagis en aquests entorns o simplement és un altre factor, és a dir, hi ha d'altres factors, evidentment, possibles.
I no pot ser que sigui sentinela senzillament? Perquè la soca britànica es va instaurar a la Vall d'Aran a l'hivern i doncs, Lleida de seguit va ser la que va tenir un índex més elevat. Em sembla que ja era el gener del 5 i el 10%, i per tant que senzillament siguem sentinela i el que passa avui a Lleida passarà d'aquí una setmana a la resta de Catalunya. Pregunto, amb la ignorància.
Sí, és el cas de sentinella a l'Aran és clar, és a dir, en això no hi ha cap dubte. A la banda de Lleida no és descartable, però pensem que hi ha d'altres parts de Catalunya que també tenen pràcticament en aquests moments tota Catalunya té com a variant principal l'anglesa. Però sí que es pot ser que hi hagi un petit decalatge i que després ens trobem a la resta de Catalunya el mateix que està passant a Lleida o no. És a dir, no és gens clar. No és tan clar en qualsevol cas com a l'Aran, que en aquest cas sí que va ser el sentinella de tota Catalunya.
Enric, en aquest sentit, creus que hauria estat útil fer més tancaments perimetrals, és a dir, més focalitzats? És a dir, per exemple, ara, no?, que hem tingut aquesta obertura comarcal, doncs que no hagués estat homogènia a tot el país de la mateixa manera?
Nosaltres no ens agrada dir què s'ha de fer i què no s'ha de fer, i a mi en particular no m'agrada gens dir què s'ha de fer o què no s'ha de fer. És a dir, hi ha tot una gamma de mesures, no?, que van des de les més focalitzades a les més generals, totes amb els seus inconvenients, totes amb les seves coses a favor, i és una qüestió d'aprofitar decidir en quin moment creu que es pot fer cada cosa. I és evident que diferents governs prenen estratègies diferents, això és veritat, eh? Uh-huh. L'estratègia d'alguns països és anar a focalitzar els llocs que estan pitjors i aleshores a prendre mesures molt dures allà, i a d'altres que prenen una visió més general. És molt difícil fer hipòtesis sobre el que no ha passat, no?
Parlàvem de Lleida, però que és una de les zones que preocupen del país, però quines són les altres que també hem de tenir, vaja, parar l'ull, perquè també hem estat amatents amb el que pugui passar els propers dies?
O sigui, el que va passar és que una de les que més aviat va deixar de baixar va ser la Catalunya Interior.
Sí.
I el que passa és que no està pujant al nivell de Lleida, és evident. I sempre estem atents en tot l'entorn de Barcelona. És a dir, encara que Barcelona en aquests moments no estigui pujant o no porti la pujada que porta Lleida, això no vol dir que no pugui acabar fent la mateixa trajectòria, com molt bé s'ha comentat. Per tant, en aquests moments Lleida és el que preocupa més, però atents a veure si es manté les incidències elevades però sense créixer de la Catalunya Interior, i veure què fa a Barcelona i l'entorn de Barcelona. De moment, les Terres de l'Ebre i de moment la costa continua estancada o creixent poc i, per tant, en una situació menys preocupant.
I en totes les xifres que tenim ara sobre la taula i l'evolució que podem més o menys preveure els propers dies, sé que és fer, no volar colons, però sí que és aixecar la mirada bastant enllà, eh? Però el mes d'abril, com pinta, Enric?
Doncs dependrà molt del que passa aquestes setmanes, és a dir, és pinta que hi haurà complicacions als hospitals, si més no una certa complicació. Sí. Si serà aquesta complicació serà molt seriosa i molt greu, ho veurem en els propers dies, i realment fins maig no veurem un efecte bo en la part de reducció de mortalitat. Mm-hmm. I potser uns mesos més, com heu indicat, no?, fins al juny, juliol, si tot va bé, per tenir la situació, la població protegida, la que necessita els hospitals. Mm-hmm. Per tant, l'abril, en principi,
paciència,
pot ser un mes complicat.
Mm-hmm. Hi ha algú a la sala que vulgui fer alguna pregunta? Que no
sí, hi ha una coseta petita. Vinga, els nens, darrerament sento sí. Com si hagués augmentat el número de nens que es contagien, i per tant ho contagien els seus pares. Mm-hmm. Sí, tens alguna evidència?
tenim, o sigui, hi ha evidència de pujada a l'entorn dels 15 fins als 30 anys. És a dir, tot el que és a dir, s'ha obert, evidentment, les classes, hi ha més interacció, i hi ha, evidentment, entre els 15 i els 30 anys tenim una incidència menor, major. Entre els 0 i 15, 0 i 10 anys, estan en les incidències mitjanes, per tant, no tenim en aquests moments una indicació de que hi ha un motor en aquest aspecte. No, de moment no. Ah, això és molt important indicar-ho, eh? Això no vol dir que amb un canvi, amb noves variants, això no canviï, eh? Això s'ha d'explicar molt clarament. Això no vol dir que no entri una nova variant o que pugui mutar i això et canviï completament la situació, eh? És a dir, estem parlant amb la britànica, que és la que és ara majoritària.
Francesc Mar, vols preguntar alguna cosa?
No.
Cap problema.
No,
Pere?
Ostres, sembla un sabotatge coordinat, però no tampoc. No
passa paraula. I el Xavi Menero sí. Sembla que tampoc, sí. O sí?
Bueno, jo només una sí. Cosa, perquè no tinc la dada, ho pregunto, i a més sí. tinc molta curiositat per saber si els problemes de salut mental estan arribant a un punt que s'hauria de començar a fer una ponderació entre els costos en termes de salut d'aquestes restriccions a la llibertat individual.
Sempre s'han de fer, és a dir, si només fos epidemiologia, és a dir, si no es migressin els costos, és a dir, estaríem, la seguretat, diguem-ne, total, és sempre tots tancats a casa i caminant, no? I evidentment no és aquesta la situació. La qüestió és sempre ponderar la part econòmica i la part social, i és molt important mesurar les dues. En aquest sentit, per exemple, les darreres anàlisis, no, del Centre de Control de Malalties dels Estats Units, no, que et quantifiquen, és a dir, si quan tu tanques els bars, no, quin és l'efecte, no, exacte, quantificat, en quin percentatge... Són aquests tipus de números, els que estem trobant els darrers dies, els que es troben, els que et permeten ponderar. És a dir, ara ja saps, si tanques els bars, quin tipus d'ordre de magnitud, quins són els beneficis, cosa que no sabia, per exemple, fa 3 mesos o 4 mesos, i a partir d'aquí establir, doncs mira, aquest és el benefici, aquest és el tipus de reducció en la mortalitat que esperem quan es pren aquesta mesura, quins són els costos. Evidentment, això sempre s'ha de ponderar i això ho ha de fer el Procicat, evidentment, no nosaltres. Nosaltres simplement... aportar el màxim coneixement possible perquè hi hagin aquests valors quantificables, no? Que s'han demanat moltes vegades, no? És a dir, quan tanco els bars, quin és l'efecte, no? Doncs donar un número com ha fet el Centre de Control de Malaltia dels Estats Units.
Doncs com sempre, Enric Álvarez, expert del Viacoms de la UPC, moltíssimes gràcies per passar-nos per la traductora, els que no en tenim ni idea de les dades i aquestes magnituds que cada dia us anem comentant puntualment a les 10 del matí. Gràcies, Enric, i una abraçada.
Un plaer, com sempre.